Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. No sé si us heu plantejat mai la importància de l'entorn. M'imagino que sí, en un moment o altre. La gent que ens envolta defineix gran part de la nostra personalitat ja des de ben petits, des del minut zero, de fet. Família, amics, coneguts i saludats. Créixer en un entorn o un altre, viure en un entorn o un altre, marca de dalt a baix la nostra vida. Tots sabem la gran desigualtat que hi ha a nivell d'oportunitats, per exemple, entre els que han tingut sempre un entorn estable i els que no han tingut aquesta sort. És tan vital l'entorn que pot ser definitiu. De fet, l'entorn salva vides i alhora les pot destruir, però les pot salvar. I aquest és el missatge. Conèixer dades sobre violència masclista sempre és dolorós, fa mal. I n'acabem de conèixer una que és especialment sagnant. En la meitat d'assassinats masclistes d'aquest any, l'entorn de la víctima, ja fossin familiars, amics, veïns, companys de feina, sabia que la maltractaven. Però no ho va denunciar ningú. Segurament, un dels grans avenços que s'ha fet fins ara és que avui, que un home pegui de la seva parella, ja no es considera un assumpte privat. Tradicionalment era així. El que passa de portes endins de la casa, allà es queda. Ui, cada família és un món. I tal. Per sort, ara ja no és així. Aquesta xacra horrorosa, infama, horrible, que és la violència masclista, cada cop té més l'etiqueta de problema social, de problema de tots. Perquè, efectivament, la violència masclista és cosa de tots, ens envolta per tot arreu i, per tant, és feina de tots, també dels homes, identificar-la. I sí, denunciar-la. Els experts no es cansen de repetir una vegada i una altra i una altra i una altra, que sovint qui menys ganes té de denunciar un maltractament és la pròpia víctima. Per por, per vergonya, perquè se sent culpable, per dependència econòmica, perquè pateix pels seus fills, pel que sigui. I aquí és on entra, o hauria d'entrar, l'entorn, que no pot mirar cap a una altra banda. Que la meitat d'assassinats masclistes d'aquest any l'entorn ho conegués i no fes res, ens hauria de fer reflexionar. Potser n'hi ha molts que no saben que es pot fer, però sí, es pot fer. Es pot alertar del cas perquè la policia intenti actuar. A partir d'aquí, com amb tot, el sistema pot fallar, el sistema pot no ser prou precís, pot no ser prou contundent. Però sense denúncia no hi haurà res que es mogui, això segur. I després arriba el moment de lamentar-se. En definitiva, 900, 900, 120. 900, 900, 120. I, òbviament, el de sempre, el 016. Tots aquests números gravats a foc. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
Vinga, va, peu a terra, que és divendres, per fi. És divendres 8 de desembre del 2023.
I avui el vent bufarà amb ganes al Pirineu, a l'Alt Empordà i entre les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. La resta serà un dia més tranquil, amb cada cop més estones de sol i només continuarà nevant una mica a la cara nord del Pirineu, a partir d'uns 1.300 metres, bàsicament cap a la Vall d'Aran.
I pel que fa al trànsit, atenció als conductors que ara circuleu per l'A2 entre Tàrrega i Cervera, perquè hi ha un tram d'uns 10 quilòmetres de boira força densa, perillós. Per tant, molt de compte i molta cura. També hi ha un quilòmetre de congestió a la P7 a l'alçada de Castellbisbal en direcció a Barcelona. A la resta de la xarxa no es pot notar més que avui és el dia més festiu de tota la setmana i, per tant, hi ha total normalitat. De seguida ampliem totes aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Ara ho dèiem al davantal. Enfilem la recta final d'un any negre pel que fa a la violència masclista. El 2022 van morir assassinades 49 dones a l'Estat a mans de les seves parelles o exparelles, una de les xifres més altes ja dels últims anys. Però aquest 2023 serà encara molt pitjor. En els 11 mesos que portem, el total de víctimes ja s'ha enfilat fins a 55. És a dir, gairebé un 12% més. Però, malgrat que els assassinats masclistes augmenten any rere any, hi ha una constant que es manté. La immensa majoria de víctimes no havien denunciat el seu maltractador i, per tant, ni la policia ni els serveis socials sabien que estaven en perill. Les xifres que ahir va fer públiques el Ministeri de l'Interior en són una bona prova. 4 de cada 5 dones que han mort assassinades per les seves parelles aquest 2023 no havien denunciat les agressions prèvies. 4 de cada 5. Dels 55 feminicidis registrats en els primers 11 mesos de l'any, només en 13 casos la policia era conscient que les víctimes patien maltractaments. En els altres 42 assassinats, ningú havia llançat cap mena de crit d'alerta. Això malgrat que, en més de la meitat d'aquests casos, l'entorn era conscient que la víctima estava sent agredida. En resum, dels 55 feminicidis d'aquest 2023, en 42 no hi havia cap denúncia prèvia. Però d'aquests 42 casos sense denúncia, en 22 l'entorn de la víctima sabia que patia agressions i, malgrat tot, no va dir res. Si avui agafeu La Vanguardia, veureu que aquest és el titular que destaca tota portada. L'entorn de la meitat de les dones assassinades no va denunciar el maltractament. És una dada que preocupa tant el Ministeri de l'Interior com el Ministeri d'Igualtat, que demanen a tothom que es posi les piles per alçar la veu i alertar la policia si detecten un cas de violència masclista. I quan diem que demanen a tothom, és que demanen a tothom. Recorden que en molts casos la víctima no s'atreveix a denunciar perquè viu una situació molt complicada. Per això, el paper de les persones de l'entorn és tan determinant, és tan vital. I com dèiem, el davantal pot ser definitiu. Ho explicava el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, després de fer públic el balanç d'aquest any.
Pedir a las víctimas de violencia de género, a ellas, pero principalmente a sus entornos más cercanos, que denuncien. Como decía, 42 de las mujeres asesinadas no habían presentado denuncia. En 22 de los casos su entorno conocía la situación de maltrato.
Marlaska va fer aquesta crida després de reunir-se amb la flamant ministra d'Igualtat, Ana Redondo, per analitzar cas per cas els 55 feminicidis del que portem d'any. El ministre de l'Interior va admetre que dels 13 casos en què hi havia denúncia, en 8 la policia ja no estava fent cap mena de seguiment de la víctima, o bé perquè el procediment havia acabat arxivat, o bé perquè l'agressor ja havia complert condemna. Sí, com sigui, Marlaska va deixar clar que el seu ministeri entomarà el mea culpa i millorarà els protocols per garantir que totes les víctimes que s'atreveixin a denunciar estiguin ben protegides. El que dèiem, el sistema després pot fallar, però si no hi ha denúncia, segur que el sistema no falla. Però no falla perquè no té l'oportunitat de fallar, per dir-ho d'alguna manera. Tot plegat, escoltem el comentari que hi posa ara la periodista i col·laboradora del Món RQ, Eva Comas.
La violència masclista és una xacra estructural que impregna les institucions i que condiciona les relacions socials. Per tant, la resposta i la prevenció han de ser necessàriament col·lectives i han d'implicar el màxim nombre de sectors de la societat. Fa bé el govern Sánchez d'iniciar una campanya per demanar que no només les víctimes d'aquesta violència denunciïn, sinó que, sobretot, també ho faci al seu entorn més proper. Del total de casos de dones assassinades a mans de les seves parelles a l'Estat l'últim any, 42 no havien posat cap denúncia, però en més de la meitat d'aquests casos, l'entorn més pròxim sabia que hi havia maltractaments. La portaveu dels Mossos, Montserrat Escudé, fa temps que ho adverteix. L'entorn és clau. Hem de posar-nos al cap que cada feminicidi és un fracàs col·lectiu i cal que quan detectem un cas de violència masclista truquem al 900-900-120.
900-900-120, hem de repetir tantes vegades com sigui possible aquest número, 900-900-120, i òbviament també, com sempre, el 016. Ara deia l'Eva Comas, la violència masclista és una xacra i sembla no tenir aturador. Mentre el Ministeri de l'Interior feia públiques les dades d'aquest 2023 que repassàvem, a Lleida la justícia va anunciar ahir que investiga dues agressions masclistes que haurien tingut lloc en menys de 24 hores. En un dels casos, l'agressor, de 47 anys, s'hauria saltat l'ordre d'allunyament que un jutge li havia imposat perquè no s'acostés a la seva parella. Anem cap allà, anem cap a Lleida. Karen Alfonso.
Una patrulla de la Guàrdia Urbana va acudir a l'edifici alertats d'una baralla a l'interior d'un pis. Quan van arribar, van escoltar una forta discussió i insults d'un home i una dona. Els agents van demanar diverses vegades que els obrissin la porta. Un cop dins, van procedir a detenir l'home, que havia intentat escapar saltant al balcó d'un veí, però aquest es va mostrar hostil. La dona va explicar que no era el primer cop que l'agredia i tenia un ordre d'allunyament. Finalment, el van poder arrestar. Hores abans, va passar un altre cas de violència masclista. La dona estava al seu domicili amb un amic quan la parella va entrar i va començar a pegar-la i trencar objectes. Els agents van trobar restes de vidres a la vorera i van localitzar l'acusat amagat en l'últim pis de l'edifici.
I encara parlant de violència masclista, a França, l'actriu Hélène Darras ha denunciat l'actor Gérard Depardieu per una agressió sexual durant el rodatge de la pel·lícula Disco l'any 2007. A la querella, que Darras va presentar al setembre, però que ha transcendit ara, l'actriu assegura que Depardieu la tractava com si fos literalment un tros de carn. Se li insinuava mentre l'agafava per la cintura, li tocava el maluc o fins i tot li grapejava el cul sense el seu consentiment. De fet, fins i tot li va proposar anar al camerino amb ell per mantenir relacions sexuals i, malgrat que ella s'hi va negar, ell va continuar amb els tocaments durant tot el rodatge sense que ningú hi fes res. Darras explica que no va dir res en aquell moment per por a represàlies perquè, segons ella, Depardieu actuava com si fos el rei del plató. Aquesta denúncia no és la primera que hi ha contra l'actor francès. El 2018, una altra dona el va acusar de violació i una quinzena d'actrius ja l'havien assenyalat per assetjar-les durant festes o rodatges. 8 i 10 del matí, l'Aràbia Saudita continua capgirant, i de quina manera, el món de l'esport. El talonari dels xecs del petroli ja s'han portat primeres espases del futbol, com Cristiano Ronaldo o Karim Benzema, però ara ha fet un pas més i ha saltat al món del golf. A les últimes hores, l'Aràbia Saudita ha confirmat el fitxatge del basc John Ram, el golfista número 3 del món, que s'incorporarà a la Superliga Saudita de Golf. Com l'han convençut? Doncs, òbviament, amb una oferta que mereja. Cobrarà 550 milions de dòlars al llarg dels propers 4 anys. Ho repetim per si algú ha caigut de la cadira. 550 milions de dòlars en 4 anys. Es diu ràpid, però és que són 550 milions en 4 anys. I això que John Ram sempre havia assegurat que ell no jugava per diners. Al contrari, deia que ell el movia la passió pel golf i que tota la resta era secundari. Doncs bé, ara, amb aquests 550 milions al damunt de la taula, el seu discurs ha canviat, i el golfista basc ha hagut d'admetre que els diners han estat un factor important a l'hora de prendre la decisió de marxar a l'Aràbia Saudita. Això sí, assegura que també ha tingut en compte altres elements.
I can't comment on any of that.
No puc comentar res al respecte. És una qüestió privada, i es mantindrà privada. Sí, era una gran oferta i els diners estan bé, són meravellosos, però el que vaig dir és veritat. No jugo a golf pels diners, jugo per amor al joc, al golf. Però com a marit i com a pare he de mirar per la meva família i donar-los les millors oportunitats i els millors recursos que pugui. Òbviament és un factor, un d'important.
Ram, doncs, deixarà el circuit nord-americà, que és el més prestigiós del món. El basc estava molest amb els seus mandataris perquè no el tenien en compte a l'hora de prendre decisions que afectaven la competició. Això, combinat, sobretot, amb el talonari saudita, ha convençut l'actual número 3 del rànquing mundial d'anar-se'n cap allà. Ara bé, Ram podrà continuar jugant als majors del calendari golfístic, els tornejos més importants, els majors de tot el món. De moment, el seu palmarès ja n'hi té dos: un Open dels Estats Units i un Masters d'Augusta. La xifra encara no és oficial, però aquests 550 milions que cobrarà en principi posen Ram a l'alçada dels esportistes més ben pagats del món. Només, atenció, per darrere del que cobra Leo Messi a l'Inter de Miami, amb un contracte de 674 milions de dòlars en 4 anys, i pràcticament a l'alçada de Cristiano Ronaldo, que també va marxar a l'Aràbia Saudita amb un sou de 536 milions, en aquest cas, en 2 anys i mig. Ram supera altres superestrelles del món de l'esport, com el jugador de la NFL Patrick Mahomes, el també futbolista Karim Benzema o el boxejador Canelo Álvarez. Avui, òbviament, el fitxatge de Ram omple les portades de bona part de la premsa esportiva. Anem a fer-hi un cop d'ull per saber què en diuen exactament. Informa l'Albert Bassas.
Mundo Deportivo parla de bomba Ram en portada i qualifica l'oferta com una proposta marejant, amb aquesta xifra no oficial, però que ja ha transcendit, de més de 500 milions d'euros i que es va fer oficial passada la mitjanit. El diari Esport posa èmfasi sobretot en el que Ram havia declarat fa temps, que ni tan sols una oferta de 400 milions de dòlars el faria abandonar el PGA. Un Ram que també és portada al diari Marca, amb el titular el fitxatge més car de la història, mentre que a La Vanguardia Luis Buixeras parla del gran cop, el cop del segle, i també ho fa amb el terratrèmol al Green, un anunci que arriba en plenes negociacions perquè cristal·litzi l'acord que ha de posar fi a la guerra del golf. Precisament coincideixen al País, el mateix titular, terratrèmol al golf, un pou sense fons dels petrodòlars.
Gràcies, Albert Bassas. Pràcticament clavem un quart de nou del matí d'aquest divendres 8 de desembre. Si avui encara no heu sortit de casa, abrigueu-vos bé, perquè torna a ser un matí de molt fred, més que no pas el d'ahir, que ahir va fer molt fred, de debò. Ahir feia molt fred, i és veritat que avui també. Ara ja no plou pràcticament enlloc, però aquesta nit i matinada diversos ruixats han descarregat aigua a bona part del país, tot i que no han estat grans aiguats, sí que han remullat una mica el terreny, i això sempre és bona notícia amb la sequera estructural que vivim actualment. Avui del que hem d'estar pendents és, però, del vent. Sobretot els que volteu per les zones del nord del país, els Pirineus.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
A veure, comencem per la pluja. Si et sembla, ha plogut poc.
Sí, malauradament ha plogut poc, però millor això que res, evidentment. Correcte. Hem tingut aquests ruixats molt benvinguts, han escombrat amb celeritat, amb rapidesa, a bona part de Catalunya. Durant aquesta nit, ahir al vespre, va començar-se a animar la pluja a les Terres de l'Ebre, Ponent, Pirineu, també les comarques gironines, i després el front més actiu ha passat de matinada. Segurament moltes persones, doncs, quan es despertin, veuran el terra encara moll, amb aquests registres que van a tot estirar dels 2 als 8 litres per metre quadrat, on més ha plogut a la Vall de Núria, 12 litres per metre quadrat. A més, malauradament ha començat nevant molt amunt, a cotes molt altes, per sobre dels 2.000 metres d'alçada. Sí que és veritat que ha anat baixant la cota i avui pot quedar encara alguna nevada al Pirineu, bàsicament cara nord, la zona atlàntica, cap a la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà, extrem nord del Principat d'Andorra, poca neu ja la que caurà avui, també demà, diumenge, ja no ha de nevar al Pirineu. Haurem de ser pendents, com deies, del vent, ventades que poden ser fortes.
Bufarà
fort, sí, aquest vent del nord, la tramuntana i el mestral, bàsicament a les cotes més altes del Pirineu. Compte el Pirineu si feu muntanya o si esquieu, perquè aquesta neu que ha caigut es pot aixecar amb força pel vent i produir-se el fenomen del torb. Per tant, fora pistes, molta precaució si no sou molt experimentats en aquest aspecte i no aneu molt ben preparats, perquè la temperatura alta muntanya estarà tot el dia per sota dels 0 graus. La tramuntana també es deixarà sentir amb ganes a la zona del Cap de Creus, extrem nord, doncs, de l'Empordà, i aquest mestral al sud, entre l'Ebre i el Camp de Tarragona. A la resta pot fer una mica de vent, però no serà una situació complicada ni molt menys, i cada cop més estones de sol. Per tant, un divendres festiu, amb moltes estones de sol, Catalunya central, Ponent, sud, bona part de la costa, i això, a la cara nord del Pirineu, encara, amb aquest front del nord, doncs pot acumular més núvols cap a la Vall d'Aran i zones properes. Temperatures baixes, sobretot a muntanya. Avui al matí no és tan fred com ahir, per tant s'ha recuperat una mica. Ahir va fer molt fred, en alguns llocs va ser el matí més fred del que portem de tardor, encara som a la tardor, falten encara uns dies per entrar a l'hivern, i el cap de setmana, de moment, ens portarà temperatures més altes, per tant, acabarem el pont amb un regust fins i tot de bonança al migdia.
És el que comentàvem ahir amb la Mònica, que dèiem, aquesta muntanya russa de termòmetre avall, termòmetre amunt, termòmetre avall, la setmana que ve tots constipats.
Sí, i la setmana que ve tornarà a baixar en picat a partir de dimarts, dimecres, per tant, dilluns molta bonança, calor per l'època, seran temperatures 6-7 graus pràcticament per sobre del que tocaria. Per tant, molta bonança de 18, 20, 21 graus a moltes comarques de la costa al migdia, i després sí que a partir de dimarts, dimecres tornem a la normalitat. Ara encara avui fred, demà, dissabte, diumenge, dilluns, puja la temperatura.
Gràcies, Martí.
Fins ara.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Espera, Martí, espera, eh?
Sí.
M'he deixat de preguntar-te per la boira.
Sí, ens descuidàvem això, el factor de la boira també, precaució, tenim aquest front que ha passat amb la humitat, amb aquestes pluges, com acostuma a passar, s'han format boires a les zones més arrasarades del vent. Catalunya central, Ponent, ara sobretot la zona de l'Urgell, les Garrigues, Segarra, per tant, Pla de Lleida, precaució si sou en aquesta zona, perquè els bancs de boira poden reduir molt la visibilitat fins a mig matí. A partir de mig matí s'han d'anar trencant.
Perfecte. Doncs ara ho deia el Martí, atenció als conductors que circulava en aquests moments per la 2 entre Tàrrega i Cervera, perquè hi ha un tram aproximadament d'uns 10 quilòmetres de boira força densa. A aquesta hora també hi ha un quilòmetre de congestió a la P7, a l'alçada de Castellbisbal. Són les dues úniques afectacions al trànsit a aquesta hora, en un dia que pot tornar a ser especialment complicat, això sí, a les carreteres de la Catalunya central. És a dir, C-17, sobretot als voltants de Vic i a les del Pirineu, especialment als accessos a Andorra, perquè, doncs, per exemple, als voltants de Vic, ara que hi ha el mercat medieval, és dia gros a la capital d'Osona i tota la zona del Pirineu, perquè hi ha un gran gruix de gent que puja cap a dalt. Els que avui agafeu el cotxe, per cert, i estareu pendents del trànsit, també m'imagino que estareu pendents del preu de la benzina, I a aquesta hora tenim una bona notícia. Resulta que aquests dies de pont la gasolina es ven al preu més baix de tot el que portem d'any. Segons el butlletí petrolier, ara la benzina val de mitjana 1,57 euros i el gasoil en costa menys, 1,45 euros. Aquesta última setmana s'han abarantit al voltant d'un 1%. És un percentatge baix, però que se suma als descensos al preu que s'han anat registrant des del mes de setembre. Ara, omplir un dipòsit de gasolina d'uns 55 litres costa uns 86 euros i el de dièsel uns 85. Són 4 euros menys que fa un any pel que fa a la benzina i a 1 euro si fem servir el gasoil. 8 i 20, canviem de tema. El Departament d'Educació confirma la reculada. En 48 hores ha passat d'acusar els responsables de l'informe PISA d'examinar massa migrants a Catalunya a admetre que ha de millorar l'atenció als estudiants en situació de vulnerabilitat. La conselleria d'Anna Simó encara s'està refent del cop que van representar dimarts els resultats de PISA i que ahir vam estar analitzant amb calma i tranquil·litat abastament aquí al món RAC1. Són els pitjors de la història del país. Ara, des del Departament d'Educació, reconeixen que la formació als alumnes vulnerables és el taló d'Aquil·les del sistema i estan convençuts que és una de les raons de les males notes que recull l'informe. El director general d'Innovació, Digitalització i Currículum del Departament, Joan Cuevas, va explicar ahir aquí al món RAC1 alguns dels punts que ja han identificat com assignatures pendents. Per exemple, admeten que han de millorar les tutories personalitzades a aquests alumnes i que han d'intentar repartir-los més entre les diverses escoles per evitar aquest fenomen que és tan complicat de combatre com és la segregació escolar. Cuevas ho explicava així.
Som un dels països, dels territoris amb més vulnerabilitat. S'estan fent ja algunes polítiques de gran calat, com pot ser el pacte contra la segregació escolar, que ens farà passar de ser un dels 10 països d'Europa amb més segregació a un dels menys. Per tant, tot i que s'estan fent coses, hem d'aprofundir molt en com abordem la vulnerabilitat.
També va assegurar que miraran fórmules d'èxit d'altres països per replicar-les a Catalunya i va excusar el canvi de versió de la Generalitat. Diu que si el govern inicialment va assenyalar els alumnes migrants és perquè havia malinterpretat la mostra d'estudiants que havien examinat els experts de l'informe PISA. Dimecres, uns i altres van parlar per telèfon i el Departament d'Educació va dissipar tots els dubtes que tenia. Però les explicacions del govern no convencen alguns experts en el sistema educatiu del país. Una de les veus més respectades quan parlem de l'escola catalana, el professor Xavier Massó, assegura que el problema és estructural i avisa que anirem pel pedregar si no es revisa el model educatiu de dalt a baix. Ho deia ahir aquí al Món RAC1.
Tant de bo els pèssims resultats que s'han obtingut en aquestes proves serveixin de revulsiu i es replantegi absolutament tot. Altrament, si seguim amb les mateixes receptes, no ens en sortirem. Realment estem en un sistema educatiu que, en el cas concret de Catalunya, està col·lapsant.
Massó, que també és secretari, per cert, general del Sindicat de Professors de Catalunya, més enllà de dos llibres de lectura obligada per a aquells pares i mares que pugueu estar una mica amoïnats sobre la salut del sistema educatiu, denuncia que des de fa uns anys que s'ha rebaixat el grau d'exigència de les escoles. És més, es queixa que, en alguns casos, hi ha centres que reben pressions de la conselleria perquè rebaixin els criteris d'avaluació.
S'ha proscrit la repetició, s'ha proscrit el suspens, els exàmens compten amb moltes més, que si l'actitud, que si això, que si allò. Aleshores, el que està passant és que hi ha pressions, en el nostre cas, li ho puc assegurar, no diré noms ara mateix, però, a veure, instituts als que se'ls pressiona perquè aprovin més, a professors que tenen problemes en inspecció perquè suspenen a tal alumne o a tal altre, un alumne que igual no ha vingut a classe, en fi, etcètera.
Massó també demana deixar de prioritzar el treball per projectes, cada vegada més estès, per tornar a l'essència de cada matèria.
Un treball per projectes, començar per projectes, doncs miri, no serveix. Ara, si vostè m'està parlant, doncs d'un segon de batxillerat, o potser un primer de batxillerat, és a dir, on ja hi ha una certa acumulació de coneixements, per què no? Ara, sempre inscrit en el que és un currículum estructurat, és a dir, si els 12 anys s'han de saber arrel quadrades i fer equacions de segon grau, doncs això és fonamental.
Massó, per cert, no es creu gens ni mica els canvis del criteri del departament per justificar els mals resultats de l'informe PISA. De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posa la periodista del Diari Aponés i col·laboradora del Món RAC1, Sandra Vicente.
L'alumnat català ha tret un mal resultat als PISA. Aquesta és de les poques conclusions en net que es poden treure a hores d'ara. No em correspon a mi analitzar-ne els motius, que requereixen d'una anàlisi exhaustiva. més exhaustiva almenys que la que ha fet el govern. Que la primera reacció fos apel·lar a la sobrerepresentació de l'alumnat migrat és una tremenda irresponsabilitat. No és de rebut que un govern, i menys d'esquerres, posi el focus en criatures nouvingudes i les culpi dels mals resultats acadèmics de tot un país. I encara és pitjor que un cop veient l'error es justifiqui dient que aquests col·lectius vulnerables no estan ben integrats al sistema escolar. De qui és la culpa? De les criatures no. I tampoc de les seves famílies, moltes de les quals sobreviuen en situacions precàries. La responsabilitat és del govern, tant la de vetllar per una bona educació com la de garantir l'equitat. L'educació no acaba a l'aula i s'han de posar més esforços en aconseguir que totes les criatures tinguin accés a activitats fora escola i a un suport econòmic, social i acadèmic que acabi amb les desigualtats. Perquè no s'hi val culpar l'alumnat i tampoc els mestres. S'ha de dotar de més recursos al sistema educatiu per poder gaudir d'una escola pública, equitativa i de qualitat. Però de qualitat per tothom.
Moltes gràcies, Sandra. La patacada, aquesta patacada a l'escola catalana, complicarà la vida del govern de Pere Aragonès en tots els fronts, segurament. Segons ha pogut saber RAC1, els comuns centraran bona part de la negociació dels pressupostos a reclamar millores en educació. Les converses encara no estan obertes, però reclamen que la inversió en aquesta carpeta pràcticament es dupliqui després dels mals resultats de l'informe PISA que repassàvem. De fet, també reclamaran a la consellera d'Educació, Anna Simó, que comparegui al Parlament. En té més detalls el cap de política de RAC1, Adrià Santasusagna.
A hores d'ara es dedica un 3,7% del PIB a educació i els comuns reclamen que s'arribi al 6. Proposen una fórmula per arribar-hi i és que durant 4 o 5 anys es vagi incrementant en 1.000 milions el pressupost destinat a educació. A la negociació dels pressupostos, els comuns reclamaran més recursos en material escolar, menjadors i activitats extraescolars per garantir que els alumnes tinguin les mateixes oportunitats. I també incidiran en reduir les ràtios perquè les criatures tinguin una atenció més personalitzada. Ho explica el diputat dels comuns, Joan Carles Gallego, a RAC1.
Podem arribar en 4 anys, podem arribar en 6 anys, però si hem de tenir un horitzó clar de recursos educatius suficients equiparables a la mitjana europea que ens permeti que les aules de complexitat real disposa dels recursos humans i materials per poder ser tractada.
Davant els mals resultats de les proves PISA, també reclamen la compareixença al Parlament de la consellera d'Educació, Anna Simó, i del secretari de Polítiques Educatives, Ignasi García. Consideren que les explicacions del departament van ser del tot xenòfobes.
Gràcies, Adrià. I aquestes setmanes Madrid va ple d'una història d'espies que no sabem si s'assembla més a una pel·lícula de James Bond o més a alguna lectura de Mortadelo i Filemón. És una mica TIA, Técnicos de Investigación Aeroterráquea. Resulta que el CNI va descobrir que dos dels seus agents havien estat subministrant informació secreta als Estats Units. Cada dia que passa van apareixent nous detalls que ens ajuden a fer-nos una idea de la dimensió de la història. Per exemple, aquest matí, El Mundo assegura que els dos espies corruptes van entregar molt de material a la intel·ligència nord-americana. També revela com s'ho van fer els Estats Units per captar-los. Va ser, l'administració nord-americana va dedicar 4 agents de la CIA durant tot un any només a reclutar-los. Les fonts consultades pel diari expliquen que el procés de captació és lent perquè els espies analitzen els perfils dels diversos candidats a ser corromputs. És tal com ens ho ensenyen a les pel·lícules. Busquen els punts febles dels agents que podrien captar per assegurar-se que no rebutgin l'oferta. Vaja, parlem, clar, gairebé d'una extorsió. El Mundo, per cert, també ha esbrinat el rang dels dos agents del CNI que van treballar pels Estats Units. El més experimentat tenia 30 anys de carrera i era cap d'àrea a la Direcció d'Intel·ligència. Aquest és el que la justícia ha enviat a la presó de manera preventiva. L'altre era ajudant del primer i està en llibertat condicionada. El govern espanyol ja ha expulsat a 3 dels espies nord-americans que els van captar i ja ha demanat la sortida del quart, però no podrà demanar que els detinguin perquè, doncs, tenen immunitat diplomàtica. Un minutet i arribarem a 9:15 del matí. Encara a Madrid, els diplomàtics espanyols estan en peu de guerra pel nomenament de Miquel Iceta com a ambaixador d'Espanya davant la UNESCO. L'Associació de Diplomàtics Espanyols diu que estan preocupats i disconformes tant per aquesta designació com per la de l'exministre de Comerç, Héctor Gómez, que Pedro Sánchez enviarà com a representant d'Espanya a l'ONU. Els diplomàtics creuen que són nomenaments polítics i recorden que cap dels dos pertany al cos de funcionaris. Per això entenen que el seu fitxatge perjudica la imatge d'Espanya, sobretot perquè cap dels dos té una trajectòria internacional destacable. Els diplomàtics també recorden que són dos càrrecs especialment tècnics i sensibles, sobretot en l'actual situació geopolítica. L'actualitat d'avui també ens fa aturar-nos un altre cop a Madrid per un tema que se'n va parlar molt, 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 molt en el seu moment. No sé si recordareu aquella imatge de la presidenta de la Comunitat de Madrid d'aleshores, Cristina Cifuentes, robant unes cremes a l'Eroski. És una imatge que en aquell moment la va obligar a plegar. Doncs bé, Eroski haurà de pagar 30.000 euros a Cifuentes com a indemnització per haver fet públiques les imatges de les càmeres de videovigilància, diguem-ho bé, en què se la veia en un supermercat amb unes cremes que s'havia amagat a la bossa i que suposadament havia furtat. El Suprem diu que s'ha vulnerat el seu dret a la intimitat i que se l'ha de compensar pels danys i prejudicis que això li va provocar. Per tant, Eroski haurà de pagar 30.000 euros a Cristina Cifuentes, que en aquell moment, recordem, era presidenta de la Comunitat de Madrid, i arran d'aquest vídeo va haver de plegar. Els magistrats consideren que el supermercat va incomplir amb l'obligació de custodiar les gravacions de les càmeres de seguretat i que va permetre la difusió d'aquestes imatges, que van sortir a la majoria de mitjans de comunicació, òbviament. De fet, aquests vídeos es van difondre provocant una gran sacsejada política que va fer saltar Cifuentes, com dèiem, de la presidència de la Comunitat de Madrid. Més coses de Madrid. Les víctimes dels atemptats de l'11M volen anar a fer una xerrada a l'Institut Cristo Rei de la capital espanyola per desmentir el que hi va explicar Jaime Mayor Oreja dilluns durant una conferència davant de 300 alumnes d'entre 14 i 17 anys. L'exministre d'Interior del Partit Popular va posar en dubte en aquesta xerrada, recordem, davant d'alumnes, tots ells menors d'edat, en una escola concertada, és a dir, que rep finançament públic, va posar en dubte que els jihadistes fossin els autors materials dels atacs del 2004. Així ho explicava.
Yo creo que España cambió esencialmente el 2004. Hubo un atentado terrorista, no sé, ni me interesa la autoría, pero tenía un objetivo, que es que España cambiara de rumbo.
L'Associació de Víctimes de l'11M està indignada amb aquelles declaracions i farà arribar una petició a la direcció de l'escola per esmentar la plana a Mayor Oreja. Ara, doncs, estan pendents de resposta. Més coses. El Partit Popular nega ara tenir cap oferta damunt la taula per reunir-se amb Pedro Sánchez. Els populars carreguen contra el president espanyol després que ahir digués que proposarà crear una taula de treball amb els d'Alberto Núñez Feijó per parlar sobre els grans pactes d'estat. En una entrevista a Antena 3, Sánchez estenia la mà a Feijó per seure a parlar sobretot de la renovació. Aquesta, ja ho vam dir ahir, aquesta sí que és la roda del hàmster, de la renovació del Consell General del Poder Judicial.
En esa comisión de trabajo hay tres temas fundamentales, prioritarios: la reforma del sistema de financiación autonómica, el cumplimiento de la Constitución y, por tanto, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y, en tercer lugar, la reforma del artículo 49 de nuestra Constitución para eliminar el término disminuido.
Els populars hi surten al pas i diuen que no els consta cap proposta per part dels socialistes. La secretària general del partit, Cuca Gamarra, tanca la porta a una possible reunió i acusa Sánchez de voler blanquejar les taules de negociació que el PSOE té amb Junts per Catalunya i Esquerra Republicana.
Si él ha decidido humillarse ante los independentistas en relación a esas mesas que tienen que producirse con mediadores internacionales en el extranjero, nosotros le decimos que con nosotros no cuente para blanquear estas humillaciones. Todo lo que nuestro partido tenga que negociar con el partido de Pedro Sánchez será siempre en el ámbito de las instituciones y del Parlamento.
Veurem, doncs. Sobre la reforma del Consell General del Poder Judicial, el Partit Popular ja ha dit que no vol ni sentir-ne a parlar. Més temes, en aquest cas, vinculats a la política. La polèmica pel trencament entre Podem i Sumar, a mesura que van passant les hores, va pujant més i més de to. Ara els de Yolanda Díaz demanen als 5 diputats de Podem que tornin les seves actes. Els acusen de deslleialtat i d'incomplir l'acord electoral que va permetre que anessin plegats a les eleccions del 23 de juliol. Mentrestant, a Podem es defensen. Diuen que tenen dret a abandonar el grup parlamentari i recorden que no tenen cap intenció de fer caure el govern de Pedro Sánchez. Anem cap allà. Anem cap a Madrid. Roger Perciba.
Bon dia. El divorci de Sumar i Podem no serà tan pacífic com semblava al començament. Sumar passa de la sorpresa i de la prudència inicial a l'atac. La portaveu del grup parlamentari, Marta Lois, en declaracions a Televisió Espanyola, demana a Ione Belarra i als altres 4 diputats de Podem que, si marxen, els tornin les actes de diputats.
Hay una presentación de una fuerza política dentro de un grupo que abandona de manera, digamos, unilateral, incumpliendo el acuerdo, y comparto perfectamente esa idea de que el acta, ¿no?, de los diputados y diputadas forma parte de Sumar.
També a Televisió Espanyola, la portaveu de Podem, Isa Serra, diu que és Sumar qui té la culpa de tot plegat per haver arraconat i silenciat Podem, i diu que la seva intenció no és fer caure Sánchez.
Muchas veces presionaremos al Partido Socialista para que vayamos más lejos, pero saben que cuentan con una fuerza política que siempre va a estar para ampliar derechos.
Pedro Sánchez, que per cert diu que la escissió del grup de Sumar no és greu i que només l'obligarà a negociar una mica més.
Passen 5 minuts de 8:45. Per cert, atenció a aquesta notícia que acabem de saber, és ultimíssima hora. L'actriu Itziar Castro ha mort aquest vespre als 46 anys mentre nedava en una piscina de Lloret de Mar. RAC1 ho acaba de confirmar després que Tura Soler hagi publicat una piulada fa tot just una hora. Castro era coneguda principalment pel seu paper de Goya Fernández de Vis a Vis i per participar en pel·lícules com Campeones o Pieles, film amb què la van nominar als Premis Goya com a millor actriu revelació. Ara bé, la carrera professional de l'actriu barcelonina va començar el 2002, quan va participar al llargmetratge Nit de Festa. Des d'aleshores havia participat en sèries televisives com El cor de la ciutat i a la pel·lícula de la Blancaneus. Insistim en aquesta notícia d'última hora que acabem de confirmar. Itziar Castro, l'actriu, ha mort aquest vespre als 46 anys mentre nedava en una piscina de Lloret de Mar. Encara no sabem la causa exacta de la mort, tot i que la periodista Tura Soler diu que es tractaria d'un atac de cor. Per tant, des d'aquí, des del món RAC1, enviar el més sentit condol i una forta abraçada a tots els familiars, amics i a tot l'entorn de l'actriu Itziar Castro, que, com dèiem, ha mort aquest vespre als 46 anys. Mentrestant, la Unió Europea decidirà avui si dona llum verda a la primera llei per regular l'ús de la intel·ligència artificial. Les negociacions es reprendran d'aquí a una estona, a partir de les 9 del matí, entre el Parlament, la Comissió i el Consell, després d'un intens debat ahir de 23 hores. Ara mateix la principal discrepància és sobre els límits que s'han de posar a l'ús d'eines com el reconeixement facial o les dades biomètriques. Anem cap a Brussel·les, corresponsal de RAC1, Lluís Tobar.
Hi ha voluntat d'acord. Després de 23 hores seguides de negociació, la idea de les tres institucions europees que negocien la llei és tancar avui els últims serrells. Després de tancar ahir la regulació sobre l'ús dels xats intel·ligents, els coneguts com a GPT, avui s'intentarà arribar a un consens en tot allò que afecta la seguretat i privacitat de les persones. El Parlament Europeu vol limitar al màxim els reconeixements facials, també les dades biomètriques que permetin identificar emocions de persones, mentre que els 27 països lluiten per algunes excepcions, com per exemple que els reconeixements facials es permetin en casos d'alerta terrorista o desaparició de menors. Brussel·les i l'Eurocambra intenten que la intel·ligència artificial afecti el mínim possible la privacitat de les persones, mentre que alguns països no volen limitar la competitivitat de les empreses i quedar enrere d'altres actors com els Estats Units o la Xina.
I per cert, encara parlant d'intel·ligència artificial, la mítica revista esportiva Sports Illustrated es troba a l'ull de l'huracà per haver publicat articles creats amb aquesta tecnologia com si fossin de periodistes de carn i ossos. El cas l'ha tret a la llum al portal nord-americà Futurism després d'adonar-se que les fotografies dels suposats autors només podien trobar-se en un web dedicat a generar continguts artificials. Sports Illustrated va esborrar els articles del seu web després que els comencessin a fer preguntes sobre el tema. De moment, però, l'empresa editora nega la major. S'excusa dient que va permetre que alguns periodistes fessin servir pseudònims per protegir la seva privacitat. La notícia, en qualsevol cas, ha fet créixer una mica més la por dins del món, òbviament, dels mitjans sobre les conseqüències de la intel·ligència artificial. Més coses. L'oposició a Calella, al Maresme, considera que l'alcalde ha polititzat el problema de seguretat que viu el municipi. Des d'Esquerra reivindiquen que hi hagi més agents de la Guàrdia Urbana al carrer i reclamen que es faci el pla local de seguretat, tot plegat després que el govern municipal hagi reclamat reforços davant el pic de delinqüència al poble. La part més al·lucinant del cas és que al darrere del repunt hi ha un grup identificat, ahir ho repassàvem, d'11 persones, només 11 persones, que acumula en total gairebé 300 detencions. 260 van ja, però això era fa 24 hores. Vés a saber quantes porten ara ja, perquè és qüestió d'hores només. Sílvia Solanes.
Reconeixen el problema, però lamenten que l'alcalde hagi elevat la situació abans d'utilitzar tots els recursos que hi ha a nivell local. Diuen que hi ha marge per més hores de patrullatge de la Guàrdia Urbana al carrer i defensen que es pot fer incrementant les hores extres. També denuncien que no hi ha fet el pla local de seguretat obligatori, que ajudaria a planificar els recursos. N'ha parlat el regidor republicà Xavier Pons Domènech a RAC1.
Nosaltres creiem que s'està polititzant i que és un tema molt sensible i que abans d'escalar-ho tant, doncs creiem que hi havia altres maneres. Primeres començant des del mateix poble, organitzant-nos molt millor, donant més eines a la policia local, dotant-los de més pressupost en poder fer hores extres si cal, tot el que calgui, i en detriment d'altres partides. És que és una inversió en la seguretat.
També lamenten opacitat amb la resta de grups municipals. Polític al marge, el director dels Mossos es reunirà els pròxims dies amb l'alcalde per analitzar la situació.
El director dels Mossos d'Esquadra i l'alcalde de Calella es reuniran els propers dies per abordar el problema. Ho van avançar Fons d'Interior a RAC1 i ho va corroborar el mateix alcalde de Calella, Marc Buch, en una entrevista aquí al món RAC1.
Des del mes d'agost, doncs, que ja vam fer un crit d'alerta en el Departament d'Interior, que sí que els hi puc dir, doncs, que el director general dels Mossos d'Esquadra, el senyor Pere Ferrer, el dilluns passat sí que em va trucar i es va comprometre, doncs, a venir a Calella a parlar en breu per trobar solucions, però a dia d'avui, doncs, malauradament, encara no tenim cap compromís ferm sobre la taula d'un increment de Mossos d'Esquadra, o el que demanem nosaltres, doncs, des de Calella és que es faci un dispositiu especial.
La senyal d'alarma va sonar a l'estiu quan va detectar un augment de robatoris, amenaces i agressions amb els mateixos 11 protagonistes. Recordem aquesta notícia que us explicàvem ara fa uns minuts i que ho hem sabut uns pocs minuts abans. És una notícia d'última hora que hem conegut, una tràgica notícia que hem conegut avui al matí. L'actriu Itziar Castro ha mort aquest vespre als 46 anys mentre nedava en una piscina de Lloret de Mar. Ho hem pogut confirmar aquí, ho ha pogut confirmar RAC1 després que la periodista Tura Soler publiqués una piulada també, doncs, ara fa una estona. Castro era coneguda principalment pel seu paper de Goya Fernández de Vis-a-Vis i per participar en pel·lícules com Campeones o Pieles, film amb què, recordem, la van nominar els Premis Goya com a millor actriu revelació. Va començar, però, la seva carrera, l'actriu barcelonina, fa ja molts anys, més de 20, als principis dels 2000, va participar al llargmetratge Nit de Festa, però és que també havia participat Itziar Castro en sèries televisives com El cor de la ciutat i en la pel·lícula, per exemple, de Blancaneus. Encara, a hores d'ara, no se sap la causa exacta de la mort, tot i que la periodista Tura Soler, qui avançava la tràgica notícia, diu que es tractaria d'un atac de cor. 3 minuts molt comptats i arribarem a 3 quarts de 9. Fem una petita pausa i continuem aquí al Món RAC1 amb els apunts imprescindibles per anar pel món.
De luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería y ahora ya
se acabó.
Y ahora ya.
Ara ja no estàs sola. Ara ja Espanya és una altra. Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
Per una bona primera impressió no hi ha segones oportunitats. Per això l'Audi Q5 Sportback S-Line inclou detalls únics que ressalten encara més el seu disseny. Amb llums Matrix LED i seients esportius atrau mirades allà on va. Perquè viure a l'avantguarda és sentir cada detall. Gaudeix-ne ara de l'Audi Q5 Sportback S-Line amb entrega immediata i els avantatges de finançament d'Audi Opció. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
En aquest país, tens el dret de gaudir d'un entorn sa i el deure de protegir-lo enfront del canvi climàtic. I saps per què? Perquè ho diu la nostra Constitució. Feliç 45 aniversari. Sorteig de la Constitució. Loteries i apuestes de l'Estado. Loteries et recorda que juguis en responsabilitat i només si ets major d'edat.
La Sara està preparada per donar-ho tot a la neu. Gràcies a les ofertes d'última hora i més d'Amazon.
M'he autoregalat aquesta jaqueta embuatada per a la neu guapíssima. Woo!
I una altra per a mi. Clar que sí.
I per al gos també, eh? Aquestes jaquetes són la canya.
Comparteix l'alegria amb les ofertes d'última hora i més d'Amazon del 8 al 22 de desembre. Més informació a Amazon.es.
Ral d'Avinyó. Realment una raça única. Realment compromesos. Realment sostenibles. Realment deliciós. Carns i embotits Ral d'Avinyó. Realment.
Estem molt contents de cuinar cada dia per fer-vos els millors croquetes i els millors canelons perquè els disfruteu a casa.
Ara n'hem fet de crema de ceps, d'espinacs a la catalana amb panses i pinyons, i ben aviat de pollastre amb més verdures perquè els puguem menjar cada dia, i d'ànec rostit amb prunes, orellanes i pinyons, com ens fa la meva mare per Nadal. Esperem que els disfruteu amb família, amics i amb la gent que estimeu.
Lo tiene el metre y el artista, el viajero y la taxista. Lo tiene el que trae el roscón y hasta tu primo tostón. Es un extra de ilusión.
El primer de gener, cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11. Per Nadal, tots tenim un extra d'il·lusió. Entens tu?
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Quina música escolta la cantant de moda?
Doncs a tot. Rap, pop, música clàssica, trap, flamenco, rumba, fados, tango, reggaeton...
A la nostra gama Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Aprofita aquest mes els dies SUV i tria el teu amb un avantatge addicional de fins a 8.000 euros. Entrega immediata en unitats limitades. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
El 18 de març del 1980.
I el número de la sort, el...
10.
Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Vull dir 46, atenció, aquest cas que recull avui el diari Punès. És el de la Lola, una nena catalana que de només 7 anys que no pot jugar a bàsquet perquè és una nena trans. Aquest curs la van seleccionar per un equip femení de minibàsquet, però la Federació Catalana va negar-se a fer-li la fitxa. Va argumentar que, tot i que la nena s'hagi canviat el nom, no ha modificat el sexe que consta al registre civil. I és veritat, però si no ho ha canviat és perquè la llei no permet fer-ho abans dels 12 anys. Ara la Lola ha quedat en una situació d'impàs que li impedeix jugar amb el seu equip. Els seus pares s'han posat en contacte amb la Generalitat, el Ministeri d'Igualtat i fins i tot han recollit 30.000 firmes per demanar que federin la menor i pugui jugar amb les seves amigues. Confien que això crearia un precedent per la resta d'infants que es troben en un cas similar. Davant l'enrenou, la Federació Catalana de Bàsquet ha posat sobre la taula fer una excepció a la categoria de minibàsquet i reunir-se abans de Nadal, però ara per ara no hi ha res clar. Però les persones trans no només afronten dificultats en el món de l'esport, com és el cas de la Lola, arrosseguen també estigmes en tots els àmbits. Si no, només cal mirar el que n'ha dit la secretària d'Estat d'Igualtat, del govern britànic. Ha assegurat que hi ha una epidèmia, repeteixo, epidèmia, de nens transgènere. Per això ha demanat prohibir que els col·legis els donin suport i tractin els nens trans pel sexe amb el qual s'identifiquen. La secretària del govern britànic creu que simplement són menors homosexuals que se'ls ha encasellat com a transgèneres i que confondre'ls pot tenir, diu, efectes formatius negatius en el seu desenvolupament futur. Per acabar-ho d'adobar, repeteixo, secretària d'Igualtat del govern britànic ha assegurat que cap nen neix en un cos equivocat i afirma que si fan la conversió per la via mèdica se'ls esterilitza. Secretària d'Igualtat del govern britànic. Ja fa dies que us anem explicant que el preu de l'oli no es para d'enfilar. De fet, ahir dèiem que ja afecta les paneres de Nadal directament, que o bé han pujat molt de preu, o que fins i tot hi ha algunes companyies distribuïdores que han decidit que l'oli en si sigui una panera. Bé, que sigui una panera d'oli. Una garrafa d'oli és tan cara ja que ja per si es compta com a panera. Doncs bé, tot plegat també heu fet augmentar els robatoris d'oliveres. Segons el periòdico, els lladres arrenquen en cada furt entre 200 i 700 quilos de l'arbre, i això ha obligat els Mossos d'Esquadra a reforçar la vigilància en zones rurals, sobretot a Ponent i les Terres de l'Ebre, que concentren més de la meitat de la producció d'oli d'oliva al país. Per cert, el periòdico també dedica avui un reportatge als sopars d'empresa de Nadal. Explica que les dates més assenyalades per celebrar-los són la setmana que ve, els dies 14, 15 i 16, però pels que van més justos de dates, el 21 de desembre encara és una de les possibilitats de les possibles nits per reunir-se. La majoria dels grups oscil·laran entre les 10 i les 20 persones i els menús aniran dels 40 als 80 euros. I passant, encara parlant de menjar, atenció a aquelles persones que sigueu al·lèrgiques a les ametlles, a la llet, a la soja i a l'ou, o a l'ou, perquè l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària ha llançat una alerta en risc d'al·lèrgies perquè una xocolatina de Toblerone no especifica l'etiqueta que porta tots aquests ingredients. El repetim. Són llet, ametlles, soja i ou. Els productes s'han distribuït també a Catalunya i es recomana que les persones que tinguin alguna d'aquestes afirmacions no els consumeixin. 10 minuts i clavarem les 9 en punt del matí. El govern ampliarà la deducció pel lloguer, que passarà dels 300 euros actuals als 500 euros, 200 euros més. És una proposta que inclourà dins la llei d'acompanyament dels pressupostos que encara s'estan negociant amb els partits polítics. Segons l'esborrany de mesures al qual ha tingut accés RAC1, el govern també preveu deduccions específiques per les víctimes de violència masclista. Montse Martí.
El Departament d'Economia prepara, a més de la rebaixa de l'IRPF, més canvis a la llei d'acompanyament als pressupostos. S'amplien les deduccions al lloguer per habitatge habitual, que fins ara només podien demanar els que tenien una renda anual de fins a 20.000 euros i ara es posa el límit de renda als 30.000. També canviarà l'import màxim de la deducció, que passarà de 300 a 500 euros anuals. I s'inclouran deduccions per lloguer específiques per a víctimes de violència masclista. Es plantejarà una deducció en l'IRPF per lloguer de l'habitatge habitual del 20% de la quota fins a un màxim de 1.000 euros anuals i s'elevaria el 25% i 1.200 euros anuals en el cas que la víctima tingui alguna discapacitat igual o superior al 65%.
I aquestes ajudes a les víctimes de la violència masclista també inclourien canvis en dos impostos, el de successions i donacions i el de transmissions, Montse.
Si en el cas de l'impost de successions i donacions s'estableix una reducció del 95% per la donació a descendents que tinguin la condició de víctima de violència masclista. Afectarà tant en el cas de donació d'habitatge, que ha de ser l'habitual, com dels diners destinats a la compra d'habitatge. La reducció serà del 95% amb un màxim de 100.000 euros i 200.000 en el cas de discapacitat. També es preveu una bonificació del 99% de la quota pels familiars a l'hora de rebre el patrimoni d'una víctima mortal de violència masclista. I el govern també inclou deduccions per a víctimes de violència masclista en l'impost de transmissions i actes jurídics documentats. S'aprovarà un gravamen del 5% per l'adquisició d'habitatge habitual amb un límit de renda de 36.000 euros. Tot això s'inclourà a la llei d'acompanyament dels pressupostos, que encara no se sap a hores d'ara si tindran prou suports per tirar endavant.
I el govern també vol incloure a la llei d'acompanyament dels pressupostos algunes de les millores que reclamaven els bombers voluntaris, que aquest estiu es van declarar, recordem, en peu de guerra. Els bombers voluntaris passarien a tenir dret a rebre una assegurança que cobreixi els accidents en acte de servei, a tenir defensa jurídica en les causes instruïdes en exercici de les seves funcions i a tenir dret també a percebre una compensació en cas d'accident que alteri la seva condició física o sigui declarat en situació d'incapacitat. Anem cap al Pròxim Orient, perquè Pedro Sánchez tanca files amb el secretari general de les Nacions Unides, que ha reclamat que respecti el dret internacional humanitari a Gaza. Tota una picada de crostó al govern israelià. El president espanyol va traslladar ahir al vespre el seu suport a Antonio Guterres en una conversa telefònica. En aquesta trucada, Sánchez va insistir que la comunitat internacional no pot quedar-se de braços plegats davant del patiment de la població civil a la franja. Precisament avui es reuneix el Consell de Seguretat de l'ONU per decidir si s'exigeix un alto al foc humanitari. També Save the Children reclama una aturada en els combats perquè, si no, alerta que és impossible fer arribar l'ajuda humanitària necessària a Gaza. De moment, Israel ha anunciat que només permetrà que entri una quantitat mínima de combustible, el necessari per evitar un col·lapse humanitari o un brot d'epidèmies. Ara, d'aturar els atacs, res de res. Tot el contrari, de fet. Ara, Israel diu que està disposat a estendre el conflicte també amb el Líban, si les milícies de Hezbollah no aturen els bombardejos sobre territori israelià. Durant una visita a les seves tropes de la frontera amb el Líban, el primer ministre Benjamin Netanyahu diu que no s'arronsaran.
Si Hezbollah opta per iniciar una guerra total, farem que Beirut i el Líban semblin Gaza i Khan Yunis. Estem decidits a aconseguir la victòria i ho farem amb el vostre ajut.
que la guerra s'estengués al Líban podria complicar molt la resolució del conflicte, perquè aquest país és un aliat molt estret de l'Iran i, per tant, hi hauria el risc que tot plegat desencadenés en una guerra regional a gran escala. Encara en plana internacional, enmig del temor que la guerra al Pròxim Orient desencadeni atemptats a Europa, Dinamarca ha prohibit la crema de l'Alcorà al país. Ho ha fet després d'unes setmanes que han estat molt marcades per les protestes en alguns països musulmans per les profanacions a símbols de l'islam. Amb aquest nou text es preveuen multes de presó de fins a 2 anys per a aquells que facin un tracte inadequat d'escrits amb significats religiosos. El debat sobre la seva aprovació ha generat molta polèmica a Dinamarca, perquè els contraris a la llei creuen que la prohibició de cremar textos religiosos suposa limitar la llibertat d'expressió. Milers de persones van inaugurar ahir el Manga a Barcelona, que per segon any es fa a Fira Gran Via. Un cop més, els aficionats al manga s'han bolcat amb el certamen i ja no queden entrades pels propers dies. Ara bé, segons ha explicat l'organització a RAC1, se'n podrien alliberar algunes avui, a les 12, en funció de com estigui de ple el recinte. En aquesta 29a edició hi ha més de 270 expositors repartits en 85.000 metres quadrats, 3.000 més que l'any passat. Hi ha anat i ens aporta més detalls la Bàrbara Padilla.
Alguns assistents van arribar ahir al certamen disfressats dels seus personatges favorits, sobretot de Guardians de la Nit, One Piece i Naruto. Asseguren que aquest any hi ha menys cues perquè l'espai és més gran i s'ha distribuït millor.
Ja al final era impossible ser-hi i ara la veritat és que ho trobem molt bé perquè entres i tens molt d'espai i les cues estan molt ben organitzades.
S'ha fet molt gran, molt gran.
Molta gent, sí. Diverses edats, que abans era gent d'una certa edat, ara de totes les edats.
Fins diumenge passaran pel saló convidats especials i es faran projeccions, actuacions musicals i tallers. S'espera que visiten el recinte més de 160.000 persones. La directora del Saló, Meritxell Puig, valora positivament a RAC1 el tret de sortida del Saló.
Molt, molt bé, tothom molt il·lusionat. Increïble veure tota aquesta gent amb tanta il·lusió i amb tantes ganes.
De totes les activitats, aquest any destaca l'exposició dels 35 anys de l'estrena de la pel·lícula El meu veí Totoro.
Doncs precisament el manga i l'anime en català estan d'enhorabona perquè el canal juvenil SX3 acaba d'estrenar una de les sèries, sens dubte, amb més seguidors a tot el món, ni més ni menys que Naruto. Ahir se'n va fer la preestrena a la televisió i a partir de dimecres que ve es podrà veure a través de la plataforma 3CAT, el portal de l'SX3. Naruto explica la història d'un jove aprenent de ninja conegut tant per les seves gambarrades com pel seu poder. El videojoc Baldur's Gate 3 del desenvolupador Larian Studios és el millor joc d'aquest any. Així ho ha estipulat el jurat dels Game Awards 2023, el que vindria a ser els Oscars dels videojocs, que s'han celebrat aquesta nit a Los Angeles, als Estats Units. El Baldur's Gate 3 és la tercera entrega d'un videojoc de rol basat en el joc de taula Dungeons and Dragons. Estrenat aquest 2023, ha passat per sobre de Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, que s'ha conformat amb el premi a millor joc d'aventura. De fet, quan va venir l'Albert García aquí al MoRQ el dimecres, parlava i em deia precisament això, que estaria entre el Baldur's Gate 3 i el Legend of Zelda, i ell no acaba de tenir clar qui guanyaria. Al final s'ha imposat el Baldur's Gate 3, que és un joc que està extremadament valorat per la comunitat i que tots aquells que hi han jugat diuen que és una absoluta passada. Pel que fa al videojoc Alan Wake 2, que és d'horror i supervivència, que està fet per Remedy Entertainment, s'ha endut el premi a millor direcció, el premi a millor narrativa i el premi a millor direcció artística. El joc d'acció i aventures Chia, a Wachsep, ha guanyat en la categoria de jocs d'impacte i, d'altra banda, el jurat ha decidit que el Final Fantasy VI, i aquest premi és més que merescut perquè és una absoluta passada, escoltar la música del videojoc mentre jugues, té la millor banda sonora de tots. I el Liceu acull avui un concert amb les bandes sonores dels films de Juan Antonio Bayona. S'hi podran sentir els temes més emblemàtics dels projectes dirigits pel director català, entre ells el de la pel·lícula candidata als Oscars i que s'estrena aquest divendres que ve, no avui, sinó la setmana que ve, La Sociedad de la Nieve. sinó també d'alguns clàssics com la música de Jurassic World, El regnat caigut. O els temes de lo impossible. I, òbviament, també d'una meravellosa pel·lícula com és Un monstre en ve a veure. Velázquez serà l'encarregat de dirigir l'Orquestra Simfònica del Vallès, que interpretarà bona part dels èxits mundials de musicals de les pel·lícules del català, musicals i mundials també. Ahir el director i compositor d'algunes d'aquestes bandes sonores va passar per aquí, pel món de RAC1, i va